Fe de Ràdio Estel. Què tal? Salutacions, benvinguts un dia més al primer cafè de Ràdio Estel. Aquest dijous 26 de juny, al primer cafè, analitzarem l'estat actual de la lluita contra la droga, que és una emergència que no s'acaba. Serà un mirador de l'actualitat que coincidirà, per cert, amb el Dia Mundial de la Lluita contra les Drogues amb persones implicades en aquesta causa. Poc abans de les 9 farem el cafè amb l'exministre italià i catedràtic també de Ciències Polítiques, Rocco Buttiglione, que presenta un llibre titulat Democràcia sense religió. Ja a la segona hora, com cada dijous, tindrem l'Hora del Consumidor amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum i també la directora del programa Plusvàlua, Carla Gràcia. Seguim també un dia més amb la pregunta de la setmana dins la secció El pitjor del pitjor, en què la Laura Aznar parla sobre la funció social de les presons. Conversarem amb el sociòleg i professor de la Universitat Complutense, Ignacio González. I avui també ens visitarà Maria Elba Rojas a la secció sobre el món de les herències. Tot això i més, aquest dijous, al primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè per correu electrònic elprimercafe@radioestel.cat, Facebook i Twitter del programa @primercafeestel i per telèfon al 93 409 27 74.
A partir d'ara i fins a 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda i qui us parla Sara Cruz, a la producció David García i Ferran Capdevila i també l'Eric Correra, a la redacció Gerard Campos, Miquel Verà, Laura Aznar i Gemma Segura, a la selecció musical un dia més Maria Sierra Rodríguez i a les vies de so Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit repassem les notícies més destacades del dia amb la Laura Aznar.
La informació del dia amb Sara Cruz.
Després de 4 anys de diligències, el jutge José Castro ha tancat finalment la instrucció del cas Nós i ha decidit mantenir la imputació de la infanta Cristina pels delictes de frau fiscal i blanqueig de capital en el cas Nós. D'aquesta manera, el jutge de Palma obre la porta perquè es jutgi la germana del rei Felip VI. Laura Aznar, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Pel que fa al marit de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, Castro l'acusa de 9 delictes. El magistrat ha conclòs la investigació amb una resolució de 167 pàgines després de prendre declaració a 44 persones. Ara la Fiscalia Anticorrupció i les acusacions particulars i populars personades a la causa hauran de sol·licitar l'obertura del judici oral i formular les peticions de penes per les 16 persones que Castro manté imputades. La Fiscalia i l'Estat ja han dit que recorreran la decisió de mantenir imputada la infanta.
I atenció, perquè mentrestant un jurista basc, Íñigo Landa, pròxim al PNB, ha presentat als jutjats de Bilbao una denúncia contra el rei Joan Carles per enriquiment il·lícit i aixecament de béns. Aquest expert en dret administratiu, amic per cert del senador Iñaki Anasagasti, vol que els tribunals investiguin l'origen de la fortuna de l'anterior cap d'estat. I canviem de qüestió, parlem un dia més de la vaga de controladors aeris francesos, que per cert s'ha desconvocat. L'aturada que ha provocat al voltant d'un centenar de vols anul·lats a Catalunya ha repercutit en tots els aeroports i ha afectat milers i milers de persones.
La Unió Nacional de Sindicats Autònoms, la UNSA, ha explicat que després de 2 dies de protesta han mantingut una reunió amb el secretari d'Estat de Transports, Frédéric Cuvillier, en la qual aquest ha reconegut la importància de la necessitat d'inversió en la navegació aèria. A l'estat espanyol, les companyies aèries han cancel·lat el 20% del total de vols programats per ahir. D'aquests vols cancel·lats, l'aeroport del Prat ha estat el més afectat. La vaga de controladors francesos, que havia començat aquest dimarts, dia 24, estava programada fins al diumenge 29.
I d'altra banda, Espanya i Itàlia exigeixen una política d'immigració comuna a la cimera del G6 de Barcelona.
Els ministres de l'Interior d'Espanya, França, Alemanya, el Regne Unit i Itàlia i el secretari d'Interior de Polònia van iniciar ahir a Barcelona la cimera del G6, els 6 països més grans de la Unió Europea. Es tracta d'una reunió de treball que se centra en l'anàlisi de mesures per fer front a la immigració irregular en la Unió Europea. A la cimera, que acabarà aquest migdia, també està previst que els responsables d'Interior d'aquests 6 països, juntament amb els càrrecs en matèria de seguretat nord-americans, analitzin la lluita contra el terrorisme jihadista i el narcotràfic, i també la relacions entre els Estats Units i la Unió Europea en l'àmbit d'interior.
I d'altra banda, la constructora ACS, que presideix Florentino Pérez, ha decidit renunciar finalment a la concessió de l'explotació del magatzem subterrani de gas Castor, situat davant la costa de Vinaròs.
ACS és el propietari majoritari de la concessionària del magatzem, l'empresa Escal UGS. El projecte està actualment paralitzat a l'espera que es determini si és la causa dels terratrèmols que hi va haver a la zona. Escala ha iniciat els tràmits perquè els principals finançadors del projecte, el Banc Europeu d'Inversions i els titulars dels 1.400 milions en bons, autoritzin la renúncia.
I acabem aquest repàs informatiu explicant-vos que la Fiscalia acusa l'advocada Rosario Porto i el periodista Alfonso Basterra, pares d'Assumpta, de ser coautors d'un delicte d'assassinat de la seva filla i demana per cadascun d'ells 18 anys de presó.
Per la seva banda, l'acusació popular exercida per l'associació Clara Campoamor demana 20 anys de presó. La nena de 12 anys va ser trobada morta el 22 de setembre del 2013 en un terreny forestal al municipi del Teo, a la província de La Coruña. El fiscal Jorge Fernández de Arang en l'escrit d'acusació considera que els acusats són responsables en concepte de coautors d'un delicte d'assassinat i apunta com a greujant la circumstància de parentesc.
Passant 6 minuts de les 8 del matí, obrim aquesta hora Crònica Internacional. El primer ministre de l'Iraq, Nuri al-Maliki, rebutja formar un govern de salvament nacional per buscar una sortida al conflicte. En el seu discurs setmanal ha denunciat que les crides perquè es formi aquest govern són un cop contra la Constitució i també un intent d'eliminar el procés democràtic.
I és que durant els últims dies hi ha hagut moltes veus a favor d'un govern d'integració davant l'ofensiva dels islamistes radicals al nord del país. Fins i tot el secretari d'Estat nord-americà John Kerry li ho va reclamar durant la seva estada a Bagdad l'endemà que els jihadistes obtinguessin el control d'alguns països fronterers amb Síria.
I canviem de qüestió perquè Cameron perd Holanda i Suècia com a aliats en el bloqueig a Juncker com a futur president de la Comissió Europea. Els dos països han anunciat per contra que donaran això sí suport a l'exprimer ministre de Luxemburg.
I ara Cameron i el president del govern hongarès, Viktor Orbán, són els únics líders que s'oposen al nomenament de Juncker. De fet, després de la victòria dels conservadors a les eleccions europees del 25 de maig, el primer ministre britànic David Cameron havia amenaçat amb sortir de la Unió Europea si Juncker era escollit president de la Comissió, la qual cosa havia deixat en punt mort l'elecció del president comunitari. Finalment, però, aquesta elecció s'ha començat a desbloquejar amb el suport de nou líders socialdemòcrates a Juncker.
I atenció perquè absolen un metge francès que va accelerar la mort de 7 malalts terminals, Laura.
Aquesta sentència arriba en ple debat sobre l'eutanàsia a Europa. En aquest context, el cas del doctor Nicolas Bonmesson va provocar una gran sorpresa a França, ja que els jutges han considerat que el facultatiu, que s'enfrontava a cadena perpètua, va aplicar la llei francesa sobre el final de la vida de manera correcta, perquè va administrar calmants molt potents a malalts terminals, una acció que en va accelerar la mort. Els advocats de Nicolas Bonmesson van demanar als polítics que accelerin la reforma legislativa promesa pel president François Hollande per facilitar l'eutanàsia en malalts terminals. El primer ministre francès Manuel Valls va encarregar fa unes setmanes un informe a dos parlamentaris sobre les opcions per modificar la llei.
I Google aposta per aportar la seva tecnologia a instal·lar Android a televisors, cotxes i rellotges. Una de les novetats més destacades de Google, doncs, que ha mostrat en la seva conferència anual per desenvolupadors, han estat els rellotges intel·ligents que es comercialitzaran en breu. Pels cotxes, la companyia ha preparat un software que permetrà gestionar els sistemes de navegació, també la música i els missatges. També s'ha pogut veure l'Android TV, una senzilla plataforma on els usuaris poden recuperar i gestionar tots els seus continguts. En esports, un dia més hem de continuar parlant del Mundial i és que Messi porta l'Argentina a vuitens i es classifica com a primera de grup, guanyant 2-3 a Nigèria i ja espera, per tant, rival pels vuitens de final.
És la millor primera part de l'Argentina en aquest Mundial amb el retorn del millor Lionel Messi, que ha fet 2 gols i ja en suma 4 al Brasil. Els mateixos que Neymar. Nigèria passa com a segona del grup F.
I França també passa als vuitens, on s'enfrontarà precisament amb Nigèria i Suïssa es trobarà amb l'Argentina.
Doncs França i Suïssa són les dues seleccions del grup P que s'han classificat per als vuitens de final. França passa com a primera del grup després d'empatar contra l'Equador a 0 i jugarà contra Nigèria. Per la seva banda, Suïssa ha superat Hondures per 0-3 i es creuarà els vuitens amb Argentina.
I continuem parlant de futbol, en aquest cas de l'Espanyol, perquè sembla que finalment ha fitxat Salva Sevilla, procedent del Betis, per les pròximes 3 temporades.
Doncs l'Espanyol ha fet oficial aquest dimecres la incorporació de Salva Sevilla, jugador procedent del Betis, que es convertirà en el segon fitxatge blanquiblau per les pròximes 3 temporades. Avui al matí el jugador passarà la revisió mèdica.
I Coque, que havia sonat pel Barça, sembla que finalment renova amb l'Atlètic de Madrid fins a temporada 2018-2019.
Doncs així sembla. Qui no vindrà aquest estiu al Barça és el jugador de l'Atlètic de Madrid, Coque, que havia sonat amb insistència fa uns dies, però que aquest dimecres ha renovat el seu contracte amb el club colchonero fins a temporada 2018-2019.
I parlem de bàsquet perquè el Barça ja prepara el decisiu partit d'avui dijous contra el Madrid amb el dubte de l'Orbeck, que té un esguins.
Doncs el Barça de bàsquet tindrà aquest dijous el primer matchball per guanyar la Lliga. Sense temps per descansar, aquest dimecres Xavi Pascual ha dirigit un altre entrenament. Ara mateix el que preocupa és l'estat físic, com deies, d'Erasem Lorbeck, amb un esguins al turmell esquerre, i és seriós dubte per jugar el dijous.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Passen gairebé 11 minuts de les 8 del matí. Eric Herrera, molt bon dia.
Bon dia, Sara.
Quina notícia curiosa ens portes avui? Deneguen el passaport a un jove de 16 anys per firmar amb les 4 barres. Explica'ns-ho, això.
La comissaria de la Policia Nacional de Sabadell ha denegat el passaport a un jove de 16 anys per firmar, suposadament, amb 4 barres. El policia que li havia d'expedir el document no va voler validar la signatura perquè li va semblar que era el símbol de la bandera catalana i està prohibit incloure-hi símbols en la firma. Abans de denegar-li, però, el policia va preguntar al jove si eren les 4 barres i aquest va respondre que no. Tot i això, li va dir que si volia fer-se el passaport, les hauria de treure. El jove s'hi va negar, al·legant que era la seva firma, tal i com es veu en el seu DNI. De moment, el noi s'ha quedat sense passaport i no ha pogut marxar als Estats Units, on havia d'anar a visitar la seva àvia, que fa 8 anys que no veu.
C'est drôle, ce que t'es drôle à regarder, t'es là. T'attends, tu fais la tête. Et moi j'ai envie de rigoler.
I estem sentint de fons Charles Aznavour perquè sembla que la chanson d'aquest autor no jubila Gerard Campos. Bon dia.
Bon dia. Tot i tenir 90 anys, Charles Aznavour parla amb veu vigorosa i manté una memòria ben activa. Avui oferirà un recital antològic a partir de les 9 del vespre al Gran Teatre del Liceu.
Doncs molt bé, molta sort a tots aquells qui puguin anar. I d'altra banda, mort, malauradament, als 88 anys, l'escriptora Anna Maria Matute, Gerard.
L'escriptora, que des de fa anys era coneguda amb el sobrenom de la nena dels cabells blancs, va morir ahir a Barcelona poc després d'haver patit una crisi cardiorrespiratòria. Es tracta d'una de les novel·listes més importants i prolífiques de la literatura del segle XX. La Capella Ardent d'Anna Maria Matute s'obrirà aquest dijous a les 3 de la tarda al Tanatori de les Corts de Barcelona, on divendres se celebrarà el seu funeral.
I acabem amb un últim apunt, i és que l'Ajuntament de Barcelona i Catalunya Ràdio posen en marxa l'aplicatiu Barcelona 1714, una aplicació ben interessant, Gerard.
L'aplicació BCN 1714 és una audioguia que acompanya el ciutadà per 14 llocs emblemàtiques del centre de Barcelona relacionats amb la Guerra de Successió i el setge de 1713 i 1714. L'objectiu d'aquest programari és acostar els ciutadans a la Barcelona de fa 300 anys. En aquesta aplicació es pot escollir diferents veus per a que guien a l'usuari, com el comissari del Tricentenari Barcelona, Toni Soler, els actors Santi Millán o Sergi López o altres noms internacionals.
Doncs moltes gràcies, Gerard. Nosaltres ens quedem amb Charles Aznavour, tot esperant l'Ignasi Miranda. Fins ara.
Bon, mes amis, quelle catastrophe. Tu me contredis, tu m'apostrophes. Avec ton venin et ta hargne, tu ferais battre...
A Ràdio Estel, el primer cafè.
Bon dia, un minut i serà un quart de nou. El Papa Francesc va fer ahir una crida universal a no caure en la temptació, que va qualificar de perillosa, de dir que es creu en Déu però no pas en l'Església. En l'audiència setmanal a la plaça de Sant Pere del Vaticà, el pontífex va destacar la tasca mediadora de l'Església entre la divinitat i la humanitat. Aquesta ha estat la segona de les audiències que el Sant Pare ha començat a dedicar precisament a l'Església, coincidint amb l'inici de l'estiu. Església com a institució, va afegir, i com a casa comuna i instrument al servei de tots els que creuen en Jesucrist. Francesc, mentrestant, ja es prepara per celebrar el seu dia, la festa de Sant Pere i Sant Pau, aquest proper diumenge, una jornada en què, com és tradicional, imposarà el pali a un grup d'arcabisbes de tot el món com a signe de col·legialitat i de comunió de tots els pastors amb el bisbe de Roma com a primat universal. La llibreria Empúries de Girona va acollir ahir la presentació del llibre Festes i Tradicions del Calendari Litúrgic. És el número 171 de la col·lecció Quaderns de la Revista de Girona, que edita la Diputació Gironina juntament amb l'obra social La Caixa, i està escrit pel periodista Àngel Rodríguez. El diputat de Cooperació Cultural de la Diputació, Antoni Solà, el bisbe de Girona, Francesc Pardo, i el director de Banca d'Institucions a Girona de CaixaBank, Josep Blanc, van intervenir en l'acte. La col·lecció ha fet un intent recorregut per la geografia, la cultura i la història de les terres gironines a partir de dues línies, que són les monografies locals i les guies. Aquest quadern s'endinsa en les diferents mostres de culte. Àngel Rodríguez, de 48 anys i fill de Salt, és doctor en Periodisme i Ciències de la Comunicació i des de fa més de 20 anys responsable del Departament d'Audiovisuals de la Delegació de Mitjans del Bisbat de Girona. Principals titulars de portada a la premsa, El Periódico, La Infanta no se'n salva, i publica una imatge de Cristina amb el seu marit Iñaki Urdangarín. La Vanguardia, el jutge considera la infanta Cristina còmplice dels delictes del marit. El País, el jutge demana processar la infanta per la seva col·laboració silenciosa, entre cometes. El Punt Avui, també sobre aquest tema, titula La infanta en mans de l'audiència. Diari Ara, en una línia de temes, és l'únic que no obre amb la notícia de la imputació de la infanta Cristina, titula Càstor, un fiasco de 1.600 milions. Es refereix al tema de les prospeccions a la Mediterrània que han provocat molts terratrèmols aquests últims dos anys. El Mundo, Castro veu sobrats indicis per seure la infanta a la banqueta dels acusats. Diari ABC, també amb una foto de Cristina de Borbó, publica aquest titular: Castro processa la infanta Cristina en contra del fiscal i d'Hisenda. I finalment La Razón titula La infanta no aniria a judici si l'audiència de Palma tombés el delicte de blanqueig.
El Descosit, amb Gabriel Genescà.
Passant dos minuts d'un quart de nou del matí, Gabriel Genescà, traductor i filòleg, molt bon dia.
Molt bon dia, Sara.
Suposo que el Descosit d'avui, la infanta Cristina és la protagonista, no?
Sí, entre altres.
Vinga, endavant. Exactament. Gabriel, gràcies.
Mira, hi ha dies en què els diaris semblen una macrosecció de tribunals. Avui La Vanguardia parla de la imputació de Magdalena Álvarez pel frau del zero, del processament de Cristina de Borbó, de la investigació del finançament il·legal de la UGT d'Andalusia i del rebuig del magistrat Pablo Ruz d'alliberar l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas. Sembla, doncs, que la justícia actua al nostre país. No obstant això, al món hi ha altres accions, com ara el segrest de 200 noies nigerianes per part dels terroristes de Boko Haram, que només sabem combatre amb efímeres campanyes mundials de màrqueting per a autoconsum de les opinions públiques occidentals, que surten més barates que enviar tropes sobre el terreny. Davant d'això, Francesc Marc Álvaro parla del nostre fracàs de ninots superconnectats, perquè és evident que el mal necessita alguna cosa més que Twitter per ser frenat. En aquest sac hi podríem afegir també l'estat de precarietat en què viuen molts infants i joves al nostre país. Tanmateix, com escriu Lluís Foix, la corrupció estructural, l'atur juvenil, la pobresa i l'exclusió social només s'esmenten de passada als discursos dels polítics. En canvi, el que sí s'explica és la lluita pel poder en totes les seves variants. Davant l'amenaça de la consulta, els propers mesos proliferaran els intents espanyols de desestabilitzar el catalanisme com a moviment que plega energies socials diverses per assolir un objectiu comú. En parla Joan Manuel Tresserres a l'Ara, que considera imprescindible una unitat d'acció política bàsica del sobiranisme a quatre mesos de la consulta. I tot això en un moment convuls en la política catalana, en què, segons el baròmetre del Periódico, Esquerra es consolida com a primera força, CiU perd l'hegemonia i el PSC s'acosta a la residualitat. És clar que la particularitat d'aquesta legislatura és que té fixat el dia D en el 9 de novembre, que pot alterar radicalment qualsevol previsió, com escriu Enric Hernández. I com diu Toni Aire al Singular Digital, tot fluctua i la inestabilitat és de les poques coses estables que ens acompanyen. Davant l'envergadura d'aquests esdeveniments, sonen molt frívoles les amenaces dels ministres Fernández Díaz i Margallo sobre una eventual Catalunya independent que tan aviat diuen que a casa nostra impera el pensament únic com que hi ha opinions contraposades o que quedarem aïllats però serem un pol d'atracció del terrorisme internacional, com observa Jofre Llombart al Punt Avui. En fi, tot plegat explica la creixent desconnexió de la gent envers els polítics.
Moltes gràcies, Gabriel. Que passis molt bon dia.
Igualment.
Adéu, fins demà.
Ràdio Estel. Els divendres a les 6 de la tarda, la salut cosa de tots. L'espai de salut amb la col·laboració de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. 30 minuts per parlar de forma planera de temes sanitaris, per entendre millor què ens passa, per què ens passa i què hem de fer per estar millor. La salut, cosa de tots. Cada divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Barcelona és una ciutat plena de ritme, moviment, d'espais que ni t'imagines. Si t'agrada Living Barcelona, entra a bcn.cat/inspira i busca el videoclip d'aquesta cançó. Descobriràs un munt de carrers, places, edificis, parcs i racons que no coneixies. Viu una ciutat i descobreix-ne 10 a bcn.cat/inspira. Un munt d'idees inspiradores t'estan esperant. Ajuntament de Barcelona.
Els iogurts existien a aquesta època?
Els iogurts existien, eren de fabricació pròpia i tampoc se'n trobaven el dia que volies.
A partir del dilluns 30 de juny, torna al Grans Històries, l'espai guardonat amb el Premi Ràdio Associació, on es troben la generació més gran i la més petita. Un programa d'Oriol Casals i la Fundació Roca i Pi per descobrir tot el que grans i petits comparteixen. A partir del dilluns 30, cada dia a les 8 del vespre, Grans Històries a Ràdio Estel.
Emporta't a casa les millors ofertes d'Hipercor.
Ara tens un 3x2 en més de 1.500 articles.
Així, si t'emportes 3 paquets de 12 llaunes d'una selecció de cerveses, només en pagues 2.
Acostuma't als nostres bons preus a Hipercor i també a Hipercor.es.
No es permet la venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
En punt, les 8 i 23 minuts, coneguem aquesta hora com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. A aquesta hora parlaríem d'aturades habituals en aquesta xarxa viària. Per exemple, les rondes les trobareu carregades, evidentment, en sentit Llobregat. També són habituals les aturades que trobareu a l'autopista C58, a Sabadell, a Badia, d'entrada a Barcelona, però també de sortida entre Montcada i Reixac i Ripollet. A extrem sud, a banda de l'enllaç del Papiol, destaquem l'autovia A2 molt lenta, entre Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, i ara veiem problemes tant a l'autopista del Garraf com a l'autovia de Castelldefels, a la zona del Prat, i tenim alguna incidència. Aturades a l'autopista del Garraf, en aquest tram de Sant Boi, al Prat, venint cap a Barcelona, i també a l'autovia de Castelldefels. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Roger. Molt bon dia. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber l'estat dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Marta Gallar, molt bon dia.
Bon dia, des de Transmet, sense incidències pel que fa al funcionament de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Normalitat, per tant, a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot de moment des de Transmet. Bon dia.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé.
I acabem aquest repàs dels serveis, sabent el temps que ens espera de cara a les pròximes hores. Eric Correra, molt bon dia.
Bon dia. Avui al matí el cel quedarà serè o poc ennuvolat i a partir del migdia creixeran nuvolades a punts de muntanya que podran deixar el cel entre mig i molt ennuvolat. Al final del dia augmentaran els núvols baixos al litoral. No es descarten, però, alguns ruixats aïllats a l'interior del quadrant nord-oest a la tarda, sobretot en àrees de muntanya. Les temperatures seran similars a les del dia anterior en general i les màximes pujaran lleugerament o moderadament. Fins les primeres hores del matí bufarà tramuntana entre fluixa i moderada i mestral entre fluix i moderat.
A Ràdio Estel, el primer cafè. A l'hora de comprar, poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a les 9 i 10 del matí, dins del primer cafè, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Atenció, pregunta molt difícil. Vols guanyar un viatge a Terra Santa? Doncs participa al sorteig del Club Més Amics que tindrà lloc el 30 de juny. Truca al 93 409 27 70 i compra les teves butlletes. També podràs guanyar una estada de 5 dies a l'hotel Abad Cisneros de Montserrat, una subscripció d'un any a Catalunya Cristiana i una bicicleta entre tots els que compreu un talonari sencer. Torna al sorteig tradicional del Club Més Amics. Participa i trucant al 93 409 27 70. Un viatge a Terra Santa t'està esperant.
Emporta't a casa les millors ofertes d'Hipercor.
Ara tens un 3x2 en més de 1.500 articles.
Així, si t'emportes 3 paquets de 12 llaunes d'una selecció de cerveses, només en pagues 2.
Acostuma't als nostres bons preus a Hipercor i també a Hipercor.es.
No es permet la venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. El mirador de l'actualitat.
Són una dura càrrega i una font d'empresonament, per dir-ho en paraules clares, no només per a cadascuna de les persones que cauen en l'addicció, sinó també per a tota la societat, per a la seva família, per a l'entorn, per al barri i per a tot un país. L'estat espanyol es manté al costat del Regne Unit i França com l'estat líder de la Unió Europea en consum de cocaïna i cànnabis entre els joves, tot i que l'ús d'aquestes substàncies tendeix a baixar des del màxim assolit el 2008, segons l'informe anual de l'Observatori Europeu de les Drogues. Els signes positius, però, es veuen contrarrestats per les noves amenaces que plantegen les drogues sintètiques, incloent-hi estimulants, noves substàncies psicoactives i medicaments, que tenen una presència cada vegada més gran en un mercat de drogues drogues europeu en constant evolució. Es calcula que 2.200.000 joves del continent entre els 15 i els 34 anys, l'1,7% d'aquest grup d'edat, van consumir cocaïna l'any passat. La xifra puja gairebé al 4% en el cas dels joves espanyols. Aquestes són només algunes de les dades preocupants que avui recordem coincidint amb el Dia Internacional de Lluita contra les Drogues. Laura, bon dia novament.
Hola, bon dia. Les drogues il·legals representen un dels grans problemes socials que afecten de manera especial a la joventut. El consum de cocaïna, el principal estimulant, cal afegir-hi el cànnabis, que de fet és la més consumida de tots els grups d'edat a Europa. Espanya ocupa el quart lloc amb una taxa de prevalença del 17%, només superada pel 18,5% de la República Txeca, el 17,6% de Dinamarca i el 17,5% de França. Romania, Malta i Grècia són els països amb menys consum d'aquesta droga. Però més enllà de les dades, el problema té rostres i dures realitats personals i col·lectives que interpel·len tota la societat. Són moltes les entitats que a Catalunya i el conjunt de l'Estat treballen per ajudar els qui cauen en les drogues a desintoxicar-se i, en definitiva, alliberar-se d'aquest pou que representa un autèntic empresonament. La Federació Catalana d'Entitats d'Ajuda al Drogodependent acull nombrosos col·lectius que estan fent una gran feina assistencial i sensibilitzadora. Avui volem conèixer en quin moment es troba la seva aportació a una societat on la droga, d'altra banda, no és només un problema de legalitat o il·legalitat. Avui se celebra el Dia Internacional de Lluita contra l'ús indegut i el tràfic il·lícit de drogues. Aquesta jornada, instaurada per les Nacions Unides el 1987, té aquest any com a lema un missatge d'esperança. Els trastorns per ús de drogues són previsibles i tractables. Així, l'ONU lidera un any més la seva campanya permanent d'alerta sobre el perill de les addiccions a la droga.
Gràcies, Laura. Amb aquest paisatge obrim el mirador d'avui. Tenim amb nosaltres a l'estudi 3 de Ràdio Estel Josep Rovira, director de l'àrea de drogues a l'Associació Benestar i Desenvolupament i vocal de la Junta Directiva de la Federació Catalana d'Ajuda al Drogodependent. Senyor Rovira, bon dia, benvingut.
Bon dia.
També és amb nosaltres l'historiador i col·laborador de Ràdio Estel, Joan Pallarès, delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Bé, tenim també, en aquest cas a l'altra banda del fil telefònic, ens acompanyarà uns minuts, els primers minuts del mirador d'avui, Marta Morral, que és la directora de l'Associació d'Ajuda al Toxicòman. Marta Morral, bon dia.
Bon dia.
Bé, senyors, una pregunta general, però si pot ser per respondre breument. En quin moment es troba ara mateix la lluita contra les drogues a Catalunya, Espanya i Europa en general? Si vol començar el senyor Rovira, per exemple.
Bé, el cert és que el consum de drogues, com a consum ha anat augmentant, és a dir que no hem arribat pas a un punt d'inflexió, sinó que hi ha hagut un abans, si ho mirem a nivell internacional.
Doncs, a nivell mundial augmenta.
Augmenta.
Continua
el consum
augmentant. Any 2013, any 2014, augmenta.
Nosaltres sí que podem tenir una realitat, per exemple, que últimament doncs, hi ha hagut una estabilització i descens de consums, però que també això està dins que és un marc momentani de temps i que segurament o possiblement després això ens pot canviar perfectament, sobretot en relacions de consums associats a poblacions cada vegada més vulnerables, no? Però l'abans de consums de drogues no ha deixat d'augmentar, igual que els mercats i els beneficis que ens surten de les drogues il·lícites. Vol dir que estem en un punt, diguem, de no sortida en el que serien els objectius d'alguna manera erradicar o fer desaparèixer els consums de drogues problemàtics. D'alguna manera, doncs, sí que ja estem en un punt també d'inflexió, de canvis, de manera d'observar com s'han de fer aquestes polítiques. Així que no parlaríem possiblement de la lluita contra la guerra, contra les drogues. Estem en un moment en què hi ha un fons de replantejament important a nivell internacional si les polítiques de drogues que s'han estat fent fins ara valien la pena o potser necessiten redreçar-se. Cada vegada més mirant-ho no com a lluita contra les substàncies, que a vegades, quan hi ha una lluita i una guerra, a vegades hi ha una societat civil que en surt d'alguna manera perjudicada, i en aquest cas serien els consumidors de les substàncies, i cada vegada sent una mirada molt més posada en drets humans i en salut pública. D'aquesta manera, doncs, entendríem que els consums de drogues formen part d'aquesta realitat i que hem de buscar maneres en les quals, doncs, els prejudicis o els efectes col·laterals de certes lluites, no, doncs, siguin els menors possibles.
Clar, perquè no és només el mal de la persona que cau en les drogues, que també és important, sinó també el mal social, no, que provoca tot aquest...
Exacte, perquè de pensar que a vegades des d'una mirada també occidental i d'Europa, segurament que els costos que té aquesta lluita contra les drogues és molt diferent a la vista des de certs països, en què els costos sobre violència, de dependència de certs estats, a el que seria el narcotràfic, les situacions de desavantatge i de dificultats que pot tenir certes poblacions, com són les comperoles, són molt grans. Aleshores, no podem mirar el tema de les drogues quan fem una mirada internacional àmplia, només mirant-ho des del que és la cantonada de casa. Hem de fer-ho d'una perspectiva oberta i clara, i sobretot tenint sempre per davant que el més important és acompanyar a la població amb el que seria el seu benestar i la seva qualitat de vida.
Marta Morral, que també està directament implicada, com està en aquests moments l'estat de la lluita contra la droga?
Doncs miri, nosaltres, com des de fa molts anys estava comentant aquí, la solució, el que veiem, intentem, posar-hi de solució, és el tractament a les persones que són víctimes d'aquests consums. I el que ens preocupa enormement és que la població juvenil, com s'ha comentat abans, hi entri, que hi hagi aquesta baixada d'edat en el consum de drogues, entre les quals hi posem l'alcohol, com no. O sigui, una de les coses que ens amoïna més. I després, doncs, és qüestió de continuar-hi mirant d'ajudar-los, com deia abans, amb els tractaments, ajudar-los amb ells i ajudar les seves famílies. I també voldria dir que pateixen molt les famílies per una altra qüestió. La qüestió aquesta també és una miqueta, que hi ha com una hipocresia a la societat, i l'hem de reconèixer, de que no es vol acceptar aquest mal si no el tens a casa. És molt difícil que la gent es solidaritzi molt amb això. I les famílies que nosaltres tractem, i ho veiem, constantment es troben soles, molt soles. Perquè hi ha com una miqueta encara, i encara continua, d'això, d'uns prejudicis, això li passa amb alguns, Els altres no. És una cosa que pot passar a molts.
Sí, sí,
i afortunadament que no sigui així.
Efectivament. Senyor Joan Pallarès, encara que en el dia a dia no estigui directament,
sí,
però també coneix el problema.
Quan aquests dies hi he fet una mica d'immersió, no, amb el tema,
sí.
Ja quan em vas convidar el divendres, m'he dedicat a passar moltes estones llegint, i hi ha hagut dues coses que a mi m'han copsat molt, no? El primer és veure de les últimes coses que he llegit, sobretot d'internet, recents, com havia canviat el panorama amb coses, el primer que vaig agafar a casa és un llibret que tenia, de fa 10 anys, i realment com havia canviat el panorama amb aquest temps, com havia evolucionat tot el tema de tractament, de percepció, etc. Això, una. I l'altra cosa que em va impressionar moltíssim, però moltíssim, és que estadísticament el que voldria tindre per veí, no? si vostè voldria tindre, doncs, no sé, grups més o menys marginats, no? I la gent preferia, és a dir, l'última cosa que preferien tindre per veí era precisament un drogadicte. Abans un terrorista, molt abans una persona, però el rebuig aquell que, escolti, de veïns de l'escala, doncs, no sé, hi havia, per exemple, que el 20% no voldrien tindre terroristes, és a dir, un 18% doncs, no voldrien tindre persones
d'una
ètnia determinada.
És el drogodependent.
I el més rebutjat era precisament el drogodependent, i pensava en aquest drama de rebuig social que realment és el que m'ha impressionat, però molt.
Un aclariment, la diferència entre drogues il·legals i drogues legals és per la seva capacitat destructiva, potser?
No, quins
criteris es fan servir? Perquè, clar, el tabac és una droga, l'alcohol, com ha dit la senyora Morral, també ho és.
Clar, de cap manera, és dir, l'explicació de per què una droga és legal o il·legal té a veure amb una voluntat política en un moment, perquè hi havia moltes substàncies que eren legals durant molts anys, el consum de cànnabis o fins i tot fumaders d'opi, és a dir, hi ha un moment, i el cànnabis, doncs, arrenca als Estats Units amb un discurs, sobretot fins i tot diríem molt racista, perquè s'ubica sobre unes ètnies molt concretes, els motius no són clars. Encara que es faci un al·legat a lo que és la salut pública, no té un motiu de ser, perquè realment hi ha substàncies que les tenim legals, com és l'alcohol i el tabac, i poden tenir tants efectes, no només per percentatge de població, sinó per el que és potencial del fàrmac, de farmacològic, de toxicitat, tan fortes com les il·legals.
Però la realitat és que moltes vegades sortir del tabac ho pot fer una persona sola per voluntat i per esforç.
Es donen les drogues a dos mercats diferents, a dos mercats i beneficis diferents. Un és la comercialització, en els quals es creen uns interessos molt clars sobre el que és la producció i venda de tabac i alcohol, i és de cultura pròpia, és la nostra cultura, és dir, que hi ha una posició també d'acceptació sobre aquesta substància, que aquelles que són foranes o són percebudes com a foranes, doncs són les que són il·legals, i les altres substàncies, aquelles que són il·legals perquè són foranes, doncs, o es veuen o es perceben com a foranes, es dona a el que seria un benefici de comercialització il·legal a uns mercats de crimen organitzat.
Queda aclarit això. Perdó, anava a dir alguna altra cosa el senyor Rovira sobre el que estàvem comentant de la lluita contra la droga i el moment actual.
Sí, ha dit una cosa que és molt important.
Joan Ballaret.
Sí, que els prejudicis que segueixen havent-hi cap al tema del consumidor de drogues. És a dir, quan jo deia que el consumidor de drogues i un de molts concrets han sigut d'alguna manera maltractats per aquests prejudicis i d'alguna manera se'ls ha arrossegat a situacions de marginalitat, és per tot el rebuig que s'ha fet al voltant d'aquesta persona i del seu consum de substàncies. I quan la gent pensa en el drogadicte, segueix pensant en aquell drogadependent marginal, injector de consum d'heroïna de l'època de fa 20-30 anys. La drogadicció, el que és la dependència a les drogues, existeix en totes les capes socials, les classes socials, és molt heterogènia, amb usos i consums de substàncies. Uh-huh. Aleshores, és una situació que encara l'imaginari de la població segueix tenint aquesta posició de rebuig sobre una població que, d'alguna manera, no vam saber acompanyar en posicions de tractament i d'atenció adequades, i ens ha quedat allà marginalitzada i sense respostes.
Sí, hi ha una qüestió que volem plantejar i que potser Marta Morral, ja per anar-la acomiadant, per no entretenir-la més al telèfon, ens pot respondre com treballen les entitats d'ajuda a la drogodependència i de quina manera es pot aconseguir sortir de les drogues, o no sé si volia comentar alguna altra cosa, també.
Sí, aviam. No, el que acabava de dir el doctor Rovira és importantíssim, i el senyor Pallarès, hem comentat la qüestió del rebuig. Passa una cosa que és molt important, que els ciutadans haurien de fer una diferència entre els tractaments que prenen, que estan, els toxicòmens, quan estan en tractament, és una altra qüestió, estan amb cara de sortida, volen sortir. Vull dir, o bé la persona que està en actiu. No vol dir que es tingui que rebutjar ni una ni l'altra, perquè vull dir, si no, no podem atacar un problema. Si les famílies es marginem i no encarem un problema, no el podem atacar de cap manera. Al contrari, es fa més gros. Però vull dir, la diferència seria molt important tenir-la amb aquesta qüestió de quan la gent està en tractament, no? I nosaltres ens hem trobat en coses tan greus com voler o necessitar llogar casa per fer els tractaments i no voler precisament per ser toxicòmens. O sigui, és duríssim, això. I això és una qüestió que socialment crec que és importantíssima comunicar-la a la gent, no? Perquè no s'ajuda. I per una altra qüestió, doncs, el tractament sempre és intentar recuperar o començar uns hàbits que s'han perdut totalment. Aleshores, també, psicològicament, intentar que la persona vagi adquirint una autoestima, perquè l'ha perduda, una capacitat crítica, una possibilitat d'anar creixent, que és el que fa en el tractament, per anar enfrontant la vida sense drogues. Senzillament, no tenint una qüestió fàcil, que si em sento malament m'ho solucionarà tot, sinó que seré jo que m'hauré d'anar solucionant amb el meu aprenentatge i serà una sèrie d'eines que tindré a nivell psicològic. I humà jo mateix.
Avui ens acompanya Marta Morral, directora de l'Associació d'Ajuda al Toxicòmen, Joan Pallarès, també delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang, i Josep Rovira, en aquest cas de la Federació Catalana d'Entitats d'Ajuda al Drogodependent. Alguna cosa més, Joan Pallarès, abans d'acomiadar la senyora Marta Morral?
Una de les coses que realment del rebuig, per exemple, jo els anys que he passat doncs, dintre de la política municipal, un dels problemes més greus potser que hem tingut és amb el tema de sales de venopunció, de que la gent s'hi posava totalment en contra. Bé, jo he vist al costat d'un centre d'atenció i realment, amb 15 anys, Jo no he vist més que una vegada sí que vaig veure un incident en un bar que van voler robar una llauna de cervesa. És l'única cosa que he vist, però això passa a tots els barris de Barcelona. És l'única cosa que realment he vist, i la gent que hi va, que entra i surt, els coneixo de vista. És a dir, no causen absolutament el més mínim problema. És realment una llegenda negra que hi ha sobre aquest tema i que realment la gent és increïble com reacciona en contra. Recordem, per exemple, a la Vall d'Hebron, els problemes que hi van haver, bueno, recordem
amb els... Amb allò de les narcosales,
exactament,
no?
Les narcosales, no? Uh-huh. És a dir, que realment els problemes de rebuig que són absurds.
Uh-huh. Sí, Josep Rovira.
La solució, sobretot en el que és acompanyar persones amb problemàtica de droga dependent, és acompanyar-los des de bon inici. Sigui o no la seva voluntat deixar la substància, perquè si estem propers, és a dir, acompanyar-los en la posició de fer una reflexió, però també en el que és protegir la seva salut, la seva vida, és el primer objectiu. I en aquest punt, tot el que va ser la incorporació del que són les polítiques de reducció de danys, doncs va ser un encert per la ciutat de Barcelona, i no només amb millores sobre els aspectes de salut i de vida d'aquesta població consumidora, sinó també amb aspectes de seguretat ciutadana, en seguretat en via pública. És a dir, que hi ha polítiques que no són de contra els consumidors i contra les substàncies, que són les que donen garanties a la seguretat de la població, no. Són les polítiques de reducció de danys les que millor els hi han aportat aspectes de millora.
Potser els demano, especialment a Marta Morral i a Josep Rovira, un missatge amb motiu del Dia Mundial de Lluita contra les Drogues que celebrem avui. De fet, el nom de la diada és molt més llarg, però un missatge, Marta Morral, sobre... Vaja, des de l'òptica de les persones que ajuden els drogodependents.
Sí, doncs jo sobretot també insistiria moltíssim en la prevenció. La prevenció és importantíssima. A part de les persones que tenim que han caigut amb la problemàtica de les drogues, evitar-ne tots els joves que poguessin entrar. La prevenció és molt, molt, molt important. Aleshores, les famílies i la gent, la societat en general, però molt la família, veure també com va evolucionant el seu fill, la seva filla adolescent, no confondre l'adolescència amb una problemàtica que entra d'un consum, però estar-hi atent. Uh-huh. Atent, no concedir masses capricis, perquè si no la persona es veurà incapaç d'enfrontar les qüestions de la vida normals, i radica molt amb això, amb l'educació.
Doncs moltes...
Tenir una formació i donar-los uh-huh. una capacitat crítica i una capacitat d'ells també tenir la seva opinió. Molt... No seríem cèlebre del nom tot.
Exacte, i molts recordem les campanyes de fa 30 i més anys quan es deien, si t'ofereixen drogues, digues no, no? Una cosa tan senzilla com aquesta, el dir no, i tan difícil, certament. Moltes gràcies i felicitats també per la feina de l'Associació d'Ajuda al Toxicòman. Ens ha acompanyat la seva directora, Marta Morral. Molt bon dia i bona jornada avui.
Moltes gràcies.
Adéu-siau. Per cert, ja per anar acabant, també, senyor Josep Rovira, de la Federació Catalana d'Entitats d'Ajuda al Drogodependent, hi ha alguna activitat prevista per avui, a motiu d'aquest dia, aquí a Catalunya?
Es fan bastantes activitats, així, sobretot el que és a nivell de centres, i després el que és acudint al que és medis de comunicació, notes de premsa a nivell de federacions, també, doncs, també responent al tema de drogues també en els moments actuals en què a nivell de l'Estat espanyol hi ha certes polítiques de llei que es posen en marxa o que es volen posar en marxa que justament perjudiquen el que és sobretot la població drogodependent.
Continua sent adequat que es persegueixi sobretot el tràfic de drogues, segons vostè i segons senyor Pallarès també?
Jo justament cada vegada més estic molt més posicionat en què cal regular les substàncies. És a dir, que justament la posició de persecució del tràfic no ha sigut gaire exitós i que pensem que el que hem donat és un mercat desregularitzat, que l'Estat ha de tenir major control sobre aquests mercats. I la manera de tenir-lo és fent una regulació i tenir un control sobre les substàncies, perquè hem de treure el mercat de lo que són les màfies, i els hi hem de treure de les mans, perquè, entre altres coses, no garantim fins i tot els objectius finals de salut sobre la nostra població i de limitar l'accés a aquestes substàncies. Per això jo sóc bastant crític en la posició aquesta, i a 2016 tinguem clar que les Nacions Unides també haurà de fer un replantejament de polítiques, que ells mateixos ja comencen a dir, és veritat, els efectes negatius de les nostres polítiques han sigut massa importants sobre danyant certes poblacions.
I quan no funciona un tema tan complex com aquest, doncs cal replantejar l'acció. Senyor Pallarès.
Sobre el que és la repressió del tràfic, Miri, pensem en una cosa. És dir, la Guàrdia Civil va amb unes motos, doncs, que, amb unes canoes que valen un milió, i els narcotraficants mouen tants cèntims que van, diguéssim, 20 anys per endavant en quant a material. Això és el primer que hem de veure, que és anar a matar mosques a canonades.
I no, segon... que quedi clar que no qüestionem la immoralitat del tràfic de drogues, evidentment.
I segon, la batalla legal s'ha de plantejar moltes vegades d'un altre punt de vista. I és que encara que estiguem en un país d'aquells que diuen que a mi nadie... anant a les drogues legals, l'alcohol i el tabac, encara que estem en un país que diuen a mi nadie me dice lo que tengo que beber, tinguin en compte una cosa, que les morts en trànsit, amb els controls d'alcoholèmia, les hem arribat a baixar.
Bé, senyors, ho hem de deixar, però estem molt agraïts a la seva presència, Marta Morral, que ja ens ha deixat, i també Joan Pallarès i Josep Rovira, que és, en aquest cas, vocal de la Junta de la Federació d'Ajuda al Drogodependent. Que vagi molt bé aquesta jornada i, sobretot, ànims en la lluita contra les drogues, que potser és un problema que, des de la percepció social, ha anat a menys, però continua existint, no? Sembla que hi ha altres problemes més importants, que també hi són, certament, però el de les drogues sembla que el teníem oblidat. Doncs que vagi bé i fins un altre. Bon dia.
Gràcies.
Ara una pausa i de seguida entrevistem l'exministre italià Rocco Buttiglione, que presenta un interessant llibre a Barcelona.
Ràdio Estel.
A l'hora de comprar, poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a les 9 i 10 del matí, dins del primer cafè, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas hem creat Feina amb Cor, un servei gratuït per acompanyar-te en la recerca de feina. Truca al 93 114 90 47 o entra a www.caritasbcn.org. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
Els pares que treuen més bona nota ja preparen el curs vinent amb el nou compte obert tornada al col·legi del Cort Inglés. Tot el que els teus fills necessiten. Llibres de text, uniformes, material escolar, moda, sabateria, ho pots pagar amb la nova targeta de compra en 9 mesos i a partir del 31 d'octubre. Aprofita tots els avantatges del nou compte obert tornada al col·legi del Cort Inglés. Finançament a terminis, consulta en les condicions.
Avui fem el cafè amb...
Democràcia sin religión? Amb aquest interrogant i sobre el dret dels cristians a influir en la societat, tracta el títol, com acabeu de sentir, i el contingut d'un llibre que es presenta a Barcelona i que està editat per Stella Maris. El seu autor és l'exministre italià Rocco Buttiglione, nascut l'any 1948 a la localitat de Gallipoli, a Apulia, Itàlia, el 6 de juny de 1948, com dèiem. És democristià i ha tingut diferents responsabilitats en la vida política del país transalpí. També ha estat vinculat a la Unió Europea com a eurodiputat. És, d'alguna manera, Rocco Buttiglione, un catedràtic que s'ha posat a treballar seriosament en temes relacionats amb la vida política i també, en aquest cas, com es diu en aquest llibre, a la religió. El llibre, Democràcia sin religión, editat per Stella Maris, com dèiem, reuneix articles d'una quinzena d'autors de 7 països que analitzen el rebuig als cristians a Occident i les seves tendències.
molts parlen del cas Botiglione, que potser alguns de vosaltres recordareu d'ara fa 10 anys, quan el projecte que tenia l'aleshores nou president de la Comissió Europea, Durão Barroso, d'incloure'l com a comissari europeu, va quedar rebutjat per unes declaracions que ell va fer. Ens acompanya en directe Rocco Botiglione. Señor Rocco Botiglione, buen día, buongiorno, bienvenido.
Gracias.
A Radio Estel, ¿cómo está?
Muy bien, muy contento de estar aquí en Barcelona.
Habla muy bien español, por lo
no,
que
solo
oímos.
Un poco.
Un poco. Bueno, ¿qué explica o qué intenta transmitir como mensaje de fondo en este libro? Democracia sin religión, habla de pluralismo, de respeto a la diversidad religiosa.
Creo que tenemos dos mensajes. Un primer mensaje es para los cristianos. Por favor, que no tomemos la posición de los que dicen no. Cuando nos identifican como los que dicen no, ya hemos perdido la batalla. Hay que ser propositivos, positivos. Hay que defender nuestra libertad y la libertad de todos. Eso es importante. Tomamos un ejemplo. El matrimonio homosexual. Decir no es equivocado. A mí no me interesa nada del matrimonio de los homosexuales. Si puedo ayudarlos a vivir mejor, estoy contento. Me interesa mi matrimonio. Y está claro que estamos destruyendo la posibilidad del matrimonio, porque el matrimonio no es simplemente una relación afectiva, que es igual a la pareja homosexual. No es simplemente una relación sexual, que puede ser igual a la relación homosexual. Es una relación homosexual y afectiva de que nacen niños. Y está centrado sobre los niños. Y en un matrimonio, uno de los dos, soy un poco hipócrita, porque tendría que decir la mujer, casi siempre la mujer, uno de los dos, es más políticamente correcto. Un de los dos sacrifica una parte importante de su carrera profesional para educar a los hijos. Y ambos invierten toda su fuerza económica para los hijos y tienen un papel social que no tiene la pareja homosexual. ¿Por qué el Estado no me da una forma jurídica adecuada para mi intención de constituir una familia? No puede ser la misma que da la pareja homosexual.
Por tanto, la familia es uno de los temas que se abordan especialmente en este libro.
Sí, porque el problema no son los homosexuales, es que están cambiando la naturaleza del matrimonio. Y el resultado es que no hay más matrimonio, no tengo más las garantías necesarias para entrar en una vida matrimonial. Es uno de los motivos por qué la gente no se casa más.
Precisamente a usted le acusaron de homófobo por unas declaraciones que hizo hace 10 años.
Sí, verdad. Yo no quería hablar de homosexualidad. Pero pidieron una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Y yo pensé en un texto del Evangelio que dice: los que tienen vergüenza de mí frente a los hombres, yo tendré vergüenza de ellos frente al Padre mío. Y dice de la manera más suave: no, yo pienso, yo puedo pensar, tengo el derecho de pensar. En inglés, I may think. Que la homosexualidad sea una inclinación desordenada. Pero eso no tiene nada que ver con la política, porque otra cosa es un pecado, otra cosa es un crimen. Y soy contra la discriminación, porque si todos los pecadores tienen que ser discriminados y ir a la cárcel, yo soy el primero. No en el sector homosexual, pero sí en muchos otros.
Pero la interpretación como el vínculo de la homosexualidad al pecado fue lo que...
Inmediatamente fue un grito, que muera, a muerte. Y no hubo posibilidad de explicarse.
Usted mismo decidió renunciar a cualquier propuesta para ser comisario europeo en ese momento.
Sí, porque no podía poner a riesgo la Comisión Barroso por esta cuestión. Y tengo la satisfacción de decir que hace poco mi amigo Tonio Borg dijo la misma cosa que dije yo y pasó la votación como comisario europeo. És a dir, que se poden perdre batalles, però se poden també ganar.
Més enllà d'això, Rocco Botiglione és un polític conegut a Itàlia i home de filosofia, de pensament. ¿Cómo le gusta definirse? ¿Como hombre de pensamiento, como político, como cristiano comprometido? Usted es cercano al movimiento de comunión y liberación, muy presente en Italia.
Sí. Como un pobre pecador.
Això una mica tots els cristians, no? Són pobres pecadors.
Todos somos pecadores. Porque cuando decimos a otro, te estás equivocando, eres un pecador, no implicamos que nosotros no lo somos. De otra manera, de otro lado, todos tenemos necesidad de la misericordia de Dios.
El Papa Francisco...
¿Puedo decirle una cosa?
Sí, adelante.
Yo fui a los funerales de Otto von Habsburg. Estaba toda Austria. Porque era el último emperador. el gobierno, todos. Y se van a la capilla de los capuchinos para el enterramiento. Y el mayordomo toca a la puerta. Y el sacristano pide, ¿quién es? Y él dice, Otto von Habsburg, emperador de Austria-Hungría, rey de esto, duque de eso, barón, conde. Y la puerta no se abre. Uh-huh. Toca nuevamente, ¿quién es? Otto von Habsburg, rey, emperador, duca, archiduca, conde. Y la puerta no se abre. La tercera vez toca. ¿Y quién es? Un pobre pecador. La puerta se abre. I entro a la capilla.
Ai, más puertas abiertas para el pobre pecador. Bé, molt interessant el que estem conversant avui amb Rocco Buttiglione, catedràtic de Ciències Polítiques, professor, home culte i ministre d'Afers Europeus d'Itàlia. El libro se presenta en Barcelona hoy, ¿no? El libro sí. Democracia sin religión, ¿cuándo es?
No, se presentó ayer.
Se presentó ayer, perdón. Sí, hoy hay algún otro acto público, pero la presentación fue ayer. ¿Qué tal fue? ¿Estuvo
muy
bien?
Interesante. Interesante. Está mucha gente y he hablado mucho con la gente, preguntas muy inteligentes. Creo que eso tenemos algo que decir que es importante para hoy. Dije, un mensaje para los cristianos, ser positivos, propositivos, un mensaje para los otros. El peligro de la democracia hoy es el fundamentalismo de los cristianos o la corrupción. Porque si tenemos una política sin convicciones firmes, sin religión, el resultado necesario es corrupción. No lo digo yo, lo dije Platón, libro octavo de la República.
Y actualmente podemos actualizar, valga la redundancia, este mensaje. Usted dice, entre otras reflexiones, dentro del libro Democracia sin religión, que está creciendo la intolerancia hacia los cristianos en Occidente, en países de cultura cristiana, como pueden ser España o Italia. ¿Por qué esto es así?
Esto es así porque hay un nuevo dogma. El dogma es que no puedes tener convicciones firmes. El que tiene convicciones firmes es considerado como un enemigo de la democracia. No se ve que el peligro es la corrupción, se piensa que el peligro sea tener valor.